Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Acord in extremis a Brussel·les entre populars, socialistes i liberals per desbloquejar la nova Comissió Europea. L'espanyola Teresa Rivera serà la mà dreta de la presidenta Ursula von der Leyen, malgrat l'oposició del Partit Popular Espanyol. Tot i això, el líder dels populars a l'Eurocambra, Manfred Weber, adverteix la socialista espanyola que si la imputen per la seva gestió de la Dana, haurà de dimitir.
Tothom ha de respectar el codi de conducta de la Comissió Europea. Si algú no pot actuar més d'acord amb les seves tasques i responsabilitats, llavors ha de dimitir. I això és també per a Teresa Rivera.
A canvi de l'aval a Rivera, els socialistes europeus han trencat el cordó sanitari contra l'extrema dreta i han donat llum verda als candidats de la italiana Giorgia Meloni i l'hongarès Viktor Orbán. La nova Comissió Europea es votarà al ple de la setmana que ve a Estrasburg i, si no falla res, començarà a treballar ja l'1 de desembre com volia von der Leyen. Més notícies a Marc Teixidor.
El president valencià Carlos Mazón completa la remodelació del seu executiu amb la destitució de la consellera d'Interior, Salomé Prades. Com ja s'havia anunciat, la cartera es divideix en dues, la d'Emergències i Interior i la de Justícia. Mazón també ha incorporat un altre militar com a número 2 del nou vicepresident valencià, el tinent general Francisco José Gan Pampuls.
Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Bencat per aquest dijous. En les últimes hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut gairebé un miler de trucades relacionades amb l'episodi de forts vents i pel que fa a les incidències, els bombers n'han atès fins a 600 a tot el país. Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, demana prudència encara a la població.
Continuem encara amb alerta, perquè esperem de cara a demà i també de cara a demà passat ratxes, sobretot al litoral prelitoral i cap a divendres també en la zona dels Pirineus.
Els Estats Units reobriran la seva ambaixada a Kiev aquest dijous després d'haver-la tancat les últimes 24 hores per temor a un atac massiu rus contra la capital ucraïnesa. Espanya, Itàlia, Grècia i el Canadà han fet el mateix. La decisió s'ha produït el mateix dia que l'exèrcit ucraïnès ha llançat míssils de fabricació britànica contra territori rus a la província de Briansk. Una decisió que, segons l'expert militar Guillem Colom, no canviarà el curs de la guerra. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
Pot canviar una mica a nivell tàctic, però ni a nivell operacional ni a nivell estratègic això canviarà res, ni molt menys.
El dia del 49è aniversari de la mort de Franco s'ha presentat la primera denúncia per crims de lesa humanitat a la nova secció de Drets Humans i Memòria Històrica de la Fiscalia de Barcelona. La denunciant és una lingüista independentista de 81 anys, Blanca Serra, que assegura haver patit tortures a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona i a la Direcció General de Madrid durant la transició.
Jo no imaginava que fes tan mal és que et peguin a la planta dels peus amb una porra. I en aquest cas, bueno, amb un cop de porra em van trencar el dit del peu. Per mi la tortura és quan tu penses que et pots morir, senzillament.
El programa d'aquesta casa, El cel obert d'ICAT, ha estat guardonat aquesta nit com el millor programa musical a la 22a edició dels Premis Arc.
Així ironitzava el seu director, el músic Lluís Gavaldà, durant l'entrega del premi.
Sobretot i especialment a ICAT, per ser tan valents com per agafar una persona tan boomer com jo per una emissora tan moderna com ella.
El sector de la música en directe també ha reconegut Figaflaues com el millor artista emergent i Oques Grasses per la millor gira de grup. La millor festa major ha estat per la de Terrassa i la de millor sala de concerts, l'Auditori de Girona. La gala s'ha celebrat a Lleida per tercer any consecutiu al Teatre de la Llotja i aquest any dos dels guardonats s'han quedat a casa. Han estat Festival, Magnífic Fest, el de Lleida Ciutat i l'aranesa Alidé Sants.
I els esports, el retorn del Barça al nou Camp Nou apunta a mitjans de febrer coincidint amb el partit de Lliga contra el Rayo Vallecano. El club blaugrana ha informat que els partits de Lliga davant del València i l'Alavés i l'últim de Lliga de Campions enfront de l'Atalanta jugaran finalment a l'estadi olímpic Lluís Companys.
El Barça femení de futbol manté les baixes de Rolfo, Martina Fernández i Salma Parayuelos per visitar aquest dijous el Sant Polten a la Lliga de Campions. Aquest dimecres, Real Madrid, Chelsea i Lió han avançat matemàticament als quarts de final.
I de la resta de marcadors del dia, en destaquem l'AEM Lleida 1, Balear Villarreal 1 a la Copa Femenina de Futbol, amb l'eliminació lleidatana als penals, Barça 7, Sant Omer 2 a la Lliga de Campions d'Hoquei Patins, Campobasso 97, Uni Girona 90 a l'Eurocopa Femenina de Bàsquet i Indústria Santa Coloma 3, Jaén 2 a la Lliga de Futbol Sala.
Fins aquí les notícies.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè a la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres? Qui sap si heu parlat de l'increment de tensió al voltant del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna o de la darrera declaració de Dominic, l'exmarit de Giselle Pellicó, penedit d'haver drogat i violat la seva exdona i de permetre que també ho fessin més de mig centenar d'homes. I avui, ja dijous 21, és el Dia Mundial de la Filosofia. Com aneu en aquest sentit? Hem reservat la primera trucada al filòsof Norbert Bilbeny, que és catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona. I ja ens podeu obrir, ja ens podeu trucar, volem dir, que acabem d'obrir el 93207474 per fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta. Us agrada la novel·la històrica? Quin és aquest personatge històric preferit? Avui conversarem amb el periodista Gerard López, que és autor de la novel·la històrica Terra Magra, a cavall del segle XI i del segle XXI, pels vols d'Osona i el Ripollès, especialment Sant Joan de les Abadeses. També passa pel segle XIX i la Tercera Guerra Carlista. I entre les respostes dels oients en xarxa que ens truqueu, avui sortejarem un exemplar de Terra Magra dedicat pel propi autor. Llegeixo l'Ester, que diu: a mi, Hipàtia d'Alexandria, gran dona, gran mestra, avançada al seu temps. I la Montserrat cita l'Ermessenda de Carcassona, que precisament hi fa referència el Gerard al seu llibre. Repetim, 8 línies, totes en aquest telèfon, 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és un servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. De xiquet es cria l'arbre dret.
Dites fites.
Te voy a dejar una frase porque me encanta la filosofía. Quiero que sepan que yo he leído mucha filosofía. Leo. He leído mucho Aristóteles, Onassis. Cuando leo al naipe juego a Descartes. Cuando voy a algún restaurante leo a Platón. Y cuando ando por ahí solo, por ahí leo a Solón. Y esta frase es de un poeta, no poeta, un filósofo de acá de Villa Libertador, llamado Cuclillas, que él dijo esta famosa frase a las 7 de la mañana en la puerta del cabaret. El que madruga encuentra todo cerrado.
Potser el coneixeu, és... li diuen el Negro Álvarez, i el tema frase filosòfica. Bé, el cas és que avui, ja dijous 21, és el Dia Mundial de la Filosofia. La UNESCO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, destaca el valor durador d'aquesta disciplina per al desenvolupament del pensament humà. Però en plena era de la informació, en què ens pot ajudar la filosofia? Norbert Bilbeny és filòsof, catedràtic emèrit d'ètica de la Universitat de Barcelona. Norbert, bona nit i benvingut.
Bona nit, Xavier, benvingut i ben trobats tothom.
Igualment, en l'era de la informació, en plena modernitat líquida, en què i com ens pot ajudar la filosofia?
Pot ajudar el principal, el que tantes vegades més trobem a faltar, que és l'enteniment i l'enteniment crític. Perquè l'enteniment ja es fa servir com a intel·ligència sobretot operativa, tècnica, però la intel·ligència feta servir d'una manera crítica i amb un enteniment madur, això no està pas passant un bon moment, que diguem. Ara mateix, fa una estona estava sopant i una persona que ens acompanyava em deia: escolteu, estic esparverat perquè acabo de parlar amb un negacionista entestada en negar els fets, les evidències, i en dir el que se li passa pel cap. Mm. Doncs la filosofia ha de servir per evitar això, per tenir una intel·ligència crítica, perquè la intel·ligència que tenim, que és gran i que duri, és una intel·ligència cada vegada més de tipus, com t'ho diria, operatiu, instrumental. Ens falta la intel·ligència de la maduresa mental. Això és el que em fa patir més. L'infantilisme, la superficialitat, la falta de substància de la cultura actual. Mm-hmm.
Un fill o filla diu als pares: voldria estudiar filosofia. I els pares li responen: vols dir que t'hi guanyaràs la vida?
I tant que se la guanyarà. Una altra cosa és que no li paguin la vida, no? I tant que es guanyarà la vida, si ho fa bé. És a dir, si estudia a fons, rigorosament, si viatja una mica, si fa l'esforç de publicar, de fer-se amb la gent de la professió. Avui dia, qui domina un llenguatge, qui domina un sistema de comunicació, té sortida. La seva activitat té sortida. Perquè no tot serà intel·ligència artificial. Cada vegada caldrà més el complement de la intel·ligència artificial, que és la intel·ligència humana usada socialment, artísticament, espiritualment.
L'especialitat de Norbert Bilbeny són les qüestions interculturals, l'ètica de la ciutadania i el cosmopolitisme. I no para de publicar, no? En deus tenir a punt algun altre.
Sí, ara acaba de publicar-se el llibre que hem titulat Els de fora i els d'aquí, sobre la problemàtica de la immigració i quina hauria de ser el millor estàndard, la millor pauta democràtica i pluralista per integrar els nouvinguts, i d'aquí un parell de mesos en trauré un altre, que vaig començar en el temps del Covid i que he estat, doncs, 5 anys al damunt, sobre, agafeu-vos, i no estic boig, sobre el sentit de l'univers.
El sentit de l'univers.
Sí, senyor. Si ara els nostres oients surten a la finestra, espero que vegin el cel estelat, perquè avui fa una bona nit. I clar, jo m'he preguntat ja des de ben menut: escolta, i tot això què és? Qui l'ha fet? On va parar? Bé, el sentit.
I la tesi quina és?
La tesi és no deixar de preguntar sobre el sentit de les coses. I preguntar-se sobre el sentit de l'univers és com preguntar-se sobre el sentit d'un mateix, de la vida, de l'experiència. El principal és que ens preguntem pel sentit. Per mi, diguem, la meva resposta no és gens ni mica concloent. Després de 500 pàgines no arribo a cap ferma conclusió, sinó a un aturar-me en la convicció que val la pena continuar interrogant-se, interrogant, conversant i, sobretot, estudiant i gaudint d'aquest espectacle excepcional que és un cel estelat.
Hi hagi o no hi hagi un creador?
Hi hagi o no hi hagi un creador, exactament, exactament.
Norbert, l'ètica és un valor a la baixa en la nostra societat?
No, no. Jo crec que és un valor a l'alça, però que no ens acabem de creure del tot. És a dir, que no l'acabem de posar en pràctica com hauríem de fer. En aquest sentit, l'ètica sempre ha estat igual. Des dels antics grecs, i abans dels antics grecs, doncs imagina't, des de les altres civilitzacions, no? La Índia, la Xina, etc. No? La importància de preguntar-se sobre què hem de fer. Qui som i què hem de fer, no? Com ens hem de conduir per viure d'una manera més justa i feliç?
I què t'ha semblat la resposta dels joves davant la Dana?
Exemplar. No sé com t'ho diria, potser exagero, però deixa'm exagerar perquè ho faig molt emocionat. Hi ha com un abans i un després. Hem redescobert els nostres adolescents, el nostre jovent per milers. Bé, això és magnífic, aquest sentit de la solidaritat, no? Catalunya, els països d'Espanya, doncs, són països solidaris. Són països de gent que la principal preocupació no és precisament, com de vegades es diu, la immigració. No, no, no. La principal preocupació és viure tots una mica millor i amb més pau.
Avui, ja dijous 21, és el Dia Mundial de la Filosofia. N'hem parlat uns minuts amb el filòsof Norbert Bilbeny, catedràtic emèrit d'Ètica de la Universitat de Barcelona, ben actiu, per cert, amb alguna exposició pictòrica preparada?
Sí, senyor. Tinc un conjunt d'obres, unes 10 teles de pintura a l'oli abstracte. Aviam si aquesta primavera ja a la mateixa sala que vaig exposar fa un parell d'anys, doncs me les deixen exhibir. Espero que sí.
Ens agradarà donar-ho a conèixer a través del programa del qual ets oient.
I tant.
Norbert Bilbeny, moltíssimes gràcies i per molts anys.
A vosaltres pel programa i a tu personalment per aquesta empenta i el teu bon criteri de sempre.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí i Oriol Fidalgo. I la Isabel de Taradell.
El programa de les cuines ha fet samfaina amb pasta. I aleshores la samfaina, diguem que, bueno, ha anat dient totes les verdures, com a l'ordre de les verdures i tot. Però una cosa que a mi, bueno, m'ha fet entrar en dubte és que ell ha posat pebrot vermell i jo sempre he posat pebrot verd. La meva pregunta és: són vàlids els dos o només el vermell perquè és més dolç? Bueno, aquesta és una de les preguntes. I l'altra, en referència a la samfaina, com està ben dit? Samfaina o xamfaina?
Molt bé, doncs va, a veure si algú ens ajuda. Potser ho sap el Josep Lluís d'Horta. Bona nit.
La meva mare li deia samfaina, però xamfaina no ho tinc ben clar, però potser sí que sigui. No li negaré pas a aquesta senyora que xamfaina sigui l'altra opció de samfaina, vale? Bona nit, bon dijous, i tres preguntes que tinc escrites per així no em despisto i no m'equivoco.
Molt bé.
Mira, una és: des de quan es coneix que es puguin muntar animals a sobre, com l'elefant, el cavall o el ruc, per exemple? Vull dir, des de quan data la història de la humanitat que se sàpiga que es munten animals com aquests que t'he mencionat?
Mm-hmm.
L'altra: quin és el barri més antic i el més nou de Barcelona? Crec que el més antic és Gràcia, però no ho sé ben clar. Algú s'ha de respondre, imagino. Com barris nous se n'han fet molts últimament, o els darrers anys, el més nou potser també ens el diguin, com el més antic. I finalment, per acabar la intervenció, quin és l'instrument més utilitzat per tocar música? La guitarra o el piano, de tants instruments que hi ha, quin és el més utilitzat, el que més fa servir, volen aprendre la gent a tocar?
D'acord.
Amb això us deixo tranquils per aquesta nit.
Gràcies, bona nit, Juli Lluís. Anirem ara a Igualada. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Res, jo estic escoltant el filòsof que ha parlat fa un moment.
Sí.
Com es deia?
Norbert Bilbeny.
Vale. Llavors, que estava explicat el llibre que ha escrit nou ara, que es diu El sentit de l'univers.
Sí.
Sí, llavors, no entenc com ara, que estem al segle XXI, els filòsofs encara es facin preguntes sobre el sentit de l'univers. Una pedra no té sentit, i menys per nosaltres, és una pedra. L'univers està... Bueno, per el que sabem, i ho sabem, són 105 elements, vale? Més les terres rares que se'n van cap endins. Quin sentit té una pedra? Cap. O sigui, no parem d'intentar humanitzar el nostre entorn. Els filòsofs jo crec que s'han de centrar en nosaltres mateixos i deixar la natura tranquil·la, que la natura està per sobre de tot, perquè la natura és física i química, i nosaltres som una anècdota que portem una anècdota de temps i que quan ens n'anem serem una altra anècdota i ja està. Mm. Llavors no acabo d'entendre com perden temps, bueno, perden temps, fan el que cadascú fa el que vol, però que es perdi temps en buscar, en humanitzar l'univers. L'univers està per sobre de nosaltres.
Ets col·lega també del sector filosòfic?
No, que va. Jo treballo de transportista.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Joan, per l'aportació. Alguna cosa més?
No, res més.
No res.
Bueno, sí, que està molt bé el programa.
Gràcies, bon viatge i bona feina. Adéu-siau. Avui hem sentit la quantitat d'hores que han estat aturats els camioners per l'aturada que hi ha hagut allà a l'altura del Pertús, direcció França, ja dintre de França, però direcció nord, no? I el que explicaven, diu, és que sempre acabem pagant nosaltres, la gent a la carretera. Una nota de veu de la Mariona.
Des del punt de vista pictòric, per exemple, les barreges que fem servir, tota la gent que ens hi dediquem, doncs afortunadament són infinites. Evidentment hi haurà artistes que, depenent de l'estil pictòric o depenent de les necessitats interiors de l'artista per expressar-se, buscarà barreges, però evidentment no seran totes iguals, perquè tots tenim un límit humà, no? Com artistes també. Però si comptem realment les barreges que fem, barrejant colors freds amb els càlids, un cop tenim un resultat, doncs barrejar-lo amb una punta d'un altre color, amb una punta més, és a dir, seria inacabable. D'una manera fascinant, doncs no tindria límit. I aquesta és una de les grans propostes i matèries que fem de vegades, doncs, amb la gent que comença a pintar, explicar-los precisament, doncs, aquesta meravella. El que sí que m'agradaria a mi és saber el món de la ciència, a veure què opina, perquè segurament serà una opinió completament diferent.
Tot un honor sentir el testimoni de la Mariona Millà i Salines, pintora i escultora del país, desenvolupada també en el terreny de la joieria, la il·lustració de llibres d'art, tant per infants com per adults, i l'escenografia teatral. Doncs això, Mariona, moltes gràcies per ser entre els oients i et trucarem una nit, que hem d'ampliar tot això. Això és la nit dels ignorants, i si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia se l'ha reservada al Joan de Vallcar, que vol escoltar el brindis de la Traviata amb Plácido Domingo.
Viviamo, venieti, calici, che la bellezza infiora, e la fuggevole ora sinebria voluta. Di bianna i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che io al cuore onnipotente va. Di bianna, amore, amore fra i calici più cali va chi avrà.
Per cert, no hi hauria algú entre vosaltres que sapigués qui és la soprano? Perquè no ens han deixat una peça, no porta el nom, hem buscat pel Shazam i no ens surt. faula, no? Qui és ella? A veure si ens podeu orientar. Aquesta, el Brindis a la Traviata, és de les peces, aquelles àries més distingides. La Traviata és l'òpera més popular i representada de Verdi i va ser estrenada el 1853, un 6 de març, a la Fenice de Venècia, i contràriament al que ara es pugui pensar, mira la gent com fa aquests ara. Contràriament al que ara es pugui pensar, inicialment es veu que va ser un fracàs. Avisa navegants pels que engegueu qualsevol projecte i la gent, res. Digueu-li, espera't, a veure que no passi com amb la Traviata. Basada en la novel·la La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, està inspirada en la vida real de Marie Duplessy, cortesana de París, i el Brindis celebra la llibertat i l'amor, el plaer de viure el moment present, la bellesa, l'alegria de la vida, i entre els molts tenors que l'han interpretat, el Joan de Vallcarca escull el Plàcido Domingo. Què en destaques, Pau?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. En Joan fa una cosa que m'ha agradat molt. Cada dia envia als seus contactes una cançó per acabar el dia i després també una explicació de la història de la cançó. És a dir, fa la seva pròpia versió d'aquesta secció, de la darrera melodia, la seva pròpia darrera melodia diària. M'ha encantat. Diu que així fa servir la ment. Està molt bé, Joan. Cada cop que parlem, comentem alguna anècdota relacionada amb l'hotel Ritz. Ja sabeu que en va ser cap de banquets. Atenció, que avui en té una de molt bona. No us en diré gaire cosa, només un nom propi. Plácido Domingo. Un gran banquet i una actuació sorpresa. D'aquí una estona us ho explica. I la seva dita diu així. La boca no té ossos, però en trenca de ben grossos.
Doncs vinga, aquesta és la proposta per tancar el programa d'avui. I la petició, la següent. Per què no reserveu, si us vingués de gust, una darrera melodia? Quina seria? Potser una balada d'aquelles d'amor? En quin terreny ens mouríem? El telèfon de reserves sempre és el mateix.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Doncs res més. Ah, sí, una trucada a la Maria de Tarragona i ens truca per primera vegada. Maria, benvinguda.
Bona nit, bona nit.
Què fem per aquí a Tarragona?
Pues bé.
Feia temps que ens escoltàveu i avui què ha passat?
Oh, i tant. Bueno, anys fa que escolto, anys. Ha passat que m'ha entrat a casa un saltamontes. I no sé com se diu en català, es diu així?
Demanem-ho als oients. Sempre es va bé saber-ho. Com es diu saltamontes?
Bueno, vale, doncs això, un saltamontes. M'ha entrat a casa, sí. I crec que està una miqueta ferit perquè no es belluga massa. I llavors jo dic que aviam per salvar aquesta pobreta bestiola, dic, no sé, trucaré a la nit dels ignorants per aviam si hi hagués algun telèfon de contacte que me'l vinguessin a buscar o això i el curessin. És que no sé què he de fer, la veritat.
Què s'ha de fer? Perquè és una bestioleta que no fa ni un dit, això, no?
No, és bastant grosset, eh? Bastant grosset, sí.
Què faria? Doncs un pam, 20 centímetres.
Ai, no, tampoc no tant.
Tampoc tant. Uns d'entre 10 i 15 centímetres.
Sí, la meitat d'un pam, sí.
Sí, molt bé, i ja
no
està.
Sé, ja, ara
I
mateix
no
està...
teniu instal·lat, ara.
Ara mateix està a la cortina.
Si no toco
la cortina, doncs no passarà res. Si mogués molt la cortina, doncs suposo que saltaria. I quan salta, cau a terra, clar. I llavors sembla que camini i es torna a emparrar per un altre posto.
Ja ha entrat aquest migdia que teniu...
No, fa dies que el tinc, eh? Fa dies. El que passa que, mira, per una cosa o per una altra, i aquí i allà, i doncs no he pogut.
Mira, no pengis, Maria, perquè tenim una trucada que em sembla que ens dirà com es diu en català. Montse de Sants, bona nit. No és possible, ara.
Hola.
Sí, Montse, com es diu saltamontes? Bona nit.
Saltamartí es diu.
Un saltamartí.
Sí.
Saltamartí, fica't aquí.
Això mateix. No sé. Només era per aclarir això, eh?
D'acord, Maria, ho heu sentit, això?
Sí.
Està molt bé. Sí. Li vol dir alguna cosa a la Montse?
Bueno, no, vull dir que això que vostè ha dit, salta Martí, fica't aquí, doncs se m'ha posat dintre casa. Sí.
Potser hi ha alguna altra manera de dir-se, però jo conec aquesta.
Està molt bé.
No, està bé, correcte. Sí, molt bé.
Doncs, Montse, moltes gràcies i continuem ara amb la història de la Maria i aquest salta Martí.
Molt bé, bona nit.
Aquest saltamartí ja fa dies que és a casa.
Sí.
I va entrar fent dissabte. Ara potser l'hem perdut, l'hem perdut. Sí, doncs mira, dos quarts.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir. El meu cap que ja
delira. Un petonàs dels figaflaues a tots els oients de la nit dels ignorants. Mua. I cauen quatre quisos i no són suficients. Quatre quisos, ens estem coneixent. Quatre quisos, com no quiso content. Quatre quisos, mitjançant el fatès. Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. Mua.
Maria, truca'ns, sisplau, perquè és la millor manera. Ara no et trobaríem, si no. I, mentrestant, sentim la Teresa.
Era per contestar aquest senyor que ha dit de que, si, que era l'opositiu dir bona nit o bona nit. I per dir-li que tots dos són bons. Perquè bona nit vol dir que et passis una bona nit. I vora nit vol dir que estàs a la vora de la nit. Ja t'estàs acostant. També es pot dir bon vespre. És el mateix que dir bon vespre, que vol dir començament de la nit, i vora de la nit, que estem a vora de la nit. Que totes dues coses són bones. Ben dites, eh?
Molt bé, Teresa, gràcies. Maria, ben tornada.
Hola, que s'ha tallat i no
sí,
sé com ha sigut
no
això.
No passa res. Feia dies que es va ficar a casa i
sí,
a tu
sí, sí.
No t'ha sabut greu que estigui a casa.
No m'ho sapiu greu.
Sí, en el sentit de que no pas era l'únic que voldries que ell pogués agafar el vol per tornar
clar,
a marxar.
Clar, home, clar, sí, sí, i veig que no, eh?
I no goses agafar-lo i portar-lo...
No, sí que goso, el que no es deix, perquè a la que m'acosto i li toco res, la puteta ja, bum, ja salta.
Fa un salt a Martí, clar.
Ah, això mateix.
I llavors truques a la nit dels sonants per veure si hi ha algú que t'orienta com hauríem de fer això.
Clar, sí. Perquè, hasta li, perquè clar, pobret no menja res, clar, que, i ni veu, i li vaig acostar una mica d'aigua, perquè li costes alguna cosa i ja salta.
Desconfia, sí, sí, lògicament. Sí, sí. Ell voldria... I com és que va anar a petar a casa? Que estàs en una zona de camp obert.
No, és que vaig quedar tan parada, és que... No sé. No, que va, no estic res de camp obert ni res de res.
No, mig de Tarragona, que es diu...
I llavors, i el que és la corredera, perquè em va entrar al menjador, la corredera tampoc no la deixo ben oberta. Allò només una miqueta, és que no entenc com va poder entrar. Però bueno, el cas que és dintre.
A veure si hi ha algú que pot orientar a la Maria de Tarragona perquè pugui doncs, donar-li una sortida al tema, no?
Sí, clar, sí.
D'acord.
O un posto que, bueno, jo el portal no, perquè és que no es deixa agafant. Si cas algú qui entengués o com l'haig d'agafar, és que no ho sé. És que no ho sé perquè no. Jo prou que ho he provat i ni desdit perquè no.
D'acord, doncs mira, celebrem que gràcies al salt a Martí t'hagis donat a conèixer el programa.
Sí. No es pensi, eh? De vegades dic que trucaré per aquesta resposta, ja em trucaré. Però allò que et fa una mica de vergonya, una mica de cosa...
Faltava l'impuls, com m'ha passat ara.
Això mateix.
D'acord.
Sí.
Doncs moltes gràcies.
Que
i
feu un programa fabulós, eh? De veritat que sí, que s'aprenen moltes coses, moltíssimes.
Doncs preparis que ara ve la xamfaina.
Ai, sí, xamfaina. I en aquesta senyora ja li pot dir que tant es pot posar pebrot verd com pebrot vermell, com tots dos, eh?
Oh, no sé què ens dirà la Núria de Sant Andreu.
Ah.
Molt bé, Maria.
Bueno, fins una altra.
Gràcies, bona nit. Núria
bona
de nit. Sant Andreu, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, però la xamfaina, molta gent en diu xamfaina.
Sí.
Però és amb S, per tant s'ha de pronunciar xamfaina. El que passa és que, a veure, segons a vegades, segons a quines poblacions i tal, es diuen les coses d'una manera o d'una altra. És això, no? Igual que això que han dit del Sant Martí, sincerament no ho he sentit mai a la vida.
Salta Martí.
El salt de Martí. Jo tota la vida n'he dit llagosta.
Una llagosta. Una sí. Plaga de llagostes.
Sí, exactament. I eren llagostes, són llagostes de terra, no de mar.
Uh-huh.
No ho sé. I la meva mare, que era professora de català, en deia així. O sigui que... I ho he buscat, inclús abans, i que a veure no estiguis confosa. I no ho sé. El que sí que passa que de vegades hi ha localitats que hi ha coses que es diuen diferent.
Com, per exemple, les escarabitxes.
Sí, mira, això ara no sé ni què són.
Es diu que digues són escarbats, em diu unes carabitxes, ens van dir.
Veus? Sí, sí, no? Hi ha coses molt, molt curioses.
D'acord, Núria.
Però, només era això.
Gràcies, bona nit.
A vosaltres, adéu, adéu.
I la finestra en flors, la cala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó. I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I l'arriba suau d'una matinada que ens desperta més vells. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu.
Són els Estopa cantant Serrat, Me'n vaig a peu, el disc de la Marató per a les malalties respiratòries. I Serrat i Estopa el divendres 29 al Concert Solidari Barcelona en València. L'organitza l'Ajuntament de Barcelona. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Serà al Palau Sant Jordi, quan Serrat tornarà momentàniament als escenaris. També hi seran Judit Nederman, Andrea Motis i Lucía Fumero. Les entrades van dels 38 als 80 euros i tota la recaptació anirà als municipis afectats per la dana.
I avui dijous a les 7 de la tarda, Premis de Comunicació No Sexista i el Margarita Riviera, el rigor periodístic, els atorga l'Associació de Dones Periodistes. Ens conviden a l'acte, 7 de la tarda, al CIVA, a la CIVA, en concret de Santa Coloma de Gramenet. Esther Mola, secretària de l'associació, què en destaqueu dels reconeixements?
Dels Premis de Comunicació No Sexista vull destacar un que em fa molta il·lusió, que el rebran les periodistes Isabel Bosch i Imma Pedemonte, per ser pioneres en visibilitzar l'esport femení a TV3, la televisió pública de casa nostra. Elles dues vindran a recollir avui a les 7 de la tarda aquest guardó, que les honora per la feina feta, no? Perquè fa 20 anys enrere, 30 anys enrere, no era habitual oferir esport femení per la televisió. Actualment, i gràcies al treball de totes, sí que és més normal, no? Però elles van ser pioneres i avui les premiarem amb un guardó fantàstic. Nosaltres fem ja 32 anys d'existència i us esperem, si voleu venir a gaudir de bon periodisme i de feminisme, avui a les 7 de la tarda a la CIVA de Santa Coloma de Gramenet.
Admirables mascotes. Seguim buscant històries dels vostres animals de companyia, com la d'ahir de l'Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts i la Negreta, aquella gata que la va ajudar a no adormir-se amb l'estufa de butà encesa. Sabeu d'alguna història amb una mascota o amb algun animal que sigui?
Per exemple, amb un elefant. Aquest és el cas d'Amber Mason, una senyora d'Indonèsia, que està viva gràcies a un elefant de 4 anys. Durant un tsunami al 2004, l'elefant la va agafar amb la seva trompa i se la van dur de la zona inundable. I per si aquest gest no fos suficient, quan l'onada va arrasar tot el que va trobar, l'elefant es va posar d'esquena a ella per crear un mur per protegir-la.
Fixa't. Mira, un elefant petitó. Ell diu que sí, sí, nosaltres som així. Busquem històries inspiradores com aquesta i com tantes altres relacionades amb animals, si imagino de companyia, però és els que tinc més a la vora. A veure aquest saltamartí que no evolucioni la cosa. No evolucioni, no s'acabi instal·lant a casa i acabin fent una bona relació, que ella trobi quina mena d'aliment se li pot anar bé i que ell digui, escolta, jo ja em quedo aquí, avui el trobaràs a sobre la tele, demà el trobaràs allà a l'habitació, no? I tindràs també un interès en el veure què se n'ha fet, l'acabaràs posant un nom. En fi, vés a saber. Busquem històries inspiradores mentre entrem al pou.
Trobem una pregunta que ens ha arribat de la Quima de Lleida, que de fet ens ha enviat un vídeo que hem penjat a les xarxes socials amb aquest so. La Quima demana si algú li podria dir qui són, quins són aquests ocells. Que es veu...
és una, hi ha una llopada aquí d'ocells.
N'hi ha molts. Es veu que cada cap vespre passen per sobre casa seva per anar a recollir-se els arbres propers al riu i vol saber quins són. I, de fet, amb l'estona que he estat penjat i aquest vídeo a les xarxes, tots els oients aposten pels estornells.
A veure... No sabria pas què dir aquí. A veure si hi ha algú que domini el tema i ens ajuda. I 93-201-7474, línies obertes, ara mateix, a la nit dels ignorants.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest dijous, al matí des del Parlament Europeu.
I don't think that we'll be expanding the number of...
No penso que expandim el número de llengües.
Analitzarem com s'està treballant des de Brussel·les per fer oficial l'ús del català.
Esta decisió se tiene que tomar por unanimidad.
Parlarem del Comitè de les Regions i la presència que hi té Catalunya.
Quin volem que sigui la nostra aportació a aquestes respostes que ha d'una Europa?
Aquest dijous, al matí, des del cor d'Europa.
Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Què és la mar, sinó retrobar-se amb la terra? De La dona talaiòtica, de Cecília Navarro Frau.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
I ara ens agrada molt anar fins a Platja d'Aro. Mercè, bona nit.
Ah, sí, hola, bona nit. Mira, jo em dic Mercè i estic aquí a Platja d'Aro ara. Sí. I escolta'm una cosa, és que estava trucant a aquesta senyora que es diu Maria.
Sí.
Que diu que té una cosa dins a la...
Un saltamartí, sí.
El saltamartí aquest. A mi una vegada em va entrar una serp i jo vaig trucar als forestals. I venen de seguida i venen amb un, com amb un tubo de cartó, el recullen, el fiquen, el tapen i se l'emporten.
Clar, o sigui,
però aquesta senyora no pot estar amb aquest bitxo.
No trigaries de seguida a trucar al 112 o...
Ui.
Qui
fes... Jo vaig trucar de seguida a la policia, els forestals, eh?
Home, és que, però una serp i un saltamartí és molt diferent, no?
Bueno, ja, però és que diu que el té enganxat allà a la cortina, la pobra dona, i tot el rato mirant aquell saltamartí
però fa,
allà...
Però fa un dit, fa un dit, eh?
Ja, potser sí, oi? Però és que li fumi un cop d'algú...
Home, vols dir...
No ho sé, però... Així, és que jo quan he sentit, jo ara fa molt temps que no es trucava, però dic... És que aquesta dona com pot estar amb aquest bitxo allà? Jo vaig corregut trucar, no sé, m'ha sabut greu. Jo, com que vaig trucar als forestals i van venir de seguida amb un tubo llarg per emportar-se'n la serp...
I d'on havia sortit doncs, aquella mira, serp?
No ho sé, és que jo visc, jo estic aquí a Platja d'Aro, però també visc a Masnou, i a Masnou hi ha molt de, com es diu això, molt bosc pel costat.
Clar, 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 clar.
I, sí, i es veu que en allà... Pues que es veu que ja n'hi havien, ja n'hi han de serps alguna vegada. Però clar, aquella serp, jo de seguida els vaig trucar, van venir en 5 minuts, eh? Ja.
Tu no estaries amb un sergues, aniries directe a barraca.
Sí, ui, sí, no, bueno, és que jo ja hagués mogut la cortina, l'hagués avarat a fora. Bueno, obro... segurament aquí té una finestra, aquesta senyora, al costat de la cortina.
Que fes fora, estàs... fora, salta Martí, ben clar, lluny, ben lluny.
Salta Martí, vés-te'n cap a la muntanya. Clar...
D'acord. A veure què ens diran els oients.
Sí, em fa això. Bueno, i després et puc fer una pregunta molt ràpida així.
Sí, i tant.
Mira, sí, és que amb la Covid m'han detectat que estic sorda d'una orella. No, no, en sèrio, és que el meu... Ara m'han detectat això i m'han d'operar a l'orella, però no tinc clar quins otorrinos. Poder aquest metge que a vegades truca... Podria dir algun otorrino que valgués la pena.
Clar, això intentem no fer-ho perquè sempre és com molt delicat, no? Però sí que podem demanar, si algú ha passat per una situació així, què pot recomanar, no? Perquè jo suposo que aquí has de tenir més d'una opinió. I...
Sí, ja les tinc, sí. Bueno, clar, exacte, sí, sí. No, però és amoïnador perquè un et diu una cosa, l'altre et diu que ja se't destaparà, però porto 6 mesos, clar. I aquí no es destapa res... i tot el rato sento, saps, com si...
Sí, sí, no estàs tranquil·la i vols recuperar la, sí, la salut.
La oïda, claro, no, sí, sí. Ah. Però, bueno, a vegades no sé, pues mira, aquest otorrino, pues és molt bon otorrino, no sé, jo què sé. Clar, jo ja ho entenc, que això és una mica delicat, però, bueno.
D'acord.
Bueno, és igual, no et preocupis per l'otorrino. Preocupa per la senyora aquesta del saltamontes aquest, o el saltamartí,
sí,
que m'ha fet molta, molta pena, pobreta.
D'acord. Que et milloris, vale. Mercè, gràcies.
Gràcies, adéu, gràcies, Xavi. Adéu.
De
adéu.
Platja d'Aro, Terrassa, Constança, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit a tothom.
Aviam.
No, mira, és que he sentit que es faran... S'estan fent molts actes per recollir per la Dana.
Sí.
De València.
Uh-huh.
Però jo dic, com que es fan actes molt separats a diferents llocs, van tots, tot el que es recull, van al mateix lloc, a on va això recollit?
Com es distribueixen, aquests diners?
No, sí, i si ja van a un lloc que ja estiguin allà, que es pugui distribuir tot el que se recull.
Sí.
Perquè com que és de diferent, van dir que també havien recollit i que havien donat a la... Ai, com es diu, aquella associació? La Creu Roja.
Uh-huh.
I, clar, si es va a diferents llocs, és per després distribuir-ho...
Com es farà per fer la distribució?
A mi m'agradaria això, que com es farà això? I si va, tot el que recull, a on va?
Exacte. Ho demanem.
Bueno, bona nit a tothom.
Bona nit. De Terrassa, Barcelona, David, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Sí, aclareixo uns quants dubtes lingüístics que han sorgit per aquí.
Sí.
Jo que sóc una mica de l'ofici. Bé, llagosta ja ha quedat una mica clar. També se'n pot dir llagost, en masculí. Mm-hmm. Es pot dir saltamartí, que jo hem dit. També es pot dir saltarel·la, amb la geminada.
Que bonic, tinc una saltarel·la a casa.
Una saltarel·la, sí. Bé, ja, com totes les llengües del català, doncs té variants dialectals, no? Igual que aquí diem papallona i capellida diuen booliana i d'altres, i com totes les llengües hi ha una certa varietat dialectal, eh? Ara, saltamontes no, eh? Això és un altre, és en castellà.
Mm-hmm.
Més cosetes. Un tema que hi havia sortit alguna vegada, que és el de bona nit i bona nit.
Sí.
Ha sortit una senyora que ha dit bona nit, com vas dormir, i bona nit perquè som a prop de la nit. Ha quedat molt poètic i ha quedat molt, molt maco, una interpretació molt bonica, però tècnicament no és aquesta. Jo ja havia trucat fins i tot una vegada per aclarir-ho. Quan diem bona nit amb una R, que hi ha gent que ho diu, i també és una qüestió dialectal, és perquè aquesta R, tenim dues N's massa seguides, la de bona i la de nit, i representa que en alguns dialectes aquestes N's es fan nosa. I com que es fan nosa, hi ha una N que la canviem i la canviem per una R. I en comptes de dir bona nit, diem bona nit. Eh? Però és una qüestió dialectal fonètica de la llengua, com totes les llengües. Eh? Com, igual que en castellà diuen estoy cansado i no diuen cansado, aquesta D se la mengen, és un altre tema fonètic. Doncs bé, totes les llengües fan aquests girs lingüístics, per dir-ho així, fonètics. No sé si m'explico.
Sí, sí. I xampaina també? Molt...
Sí, ara arribarem a la samfaina. Uh-huh. Un moment, ja acabo. Aprofito per dir això del bona nit, perquè també per interferència del castellà, no? En principi es diu bon dia, no? Fins que es fa fosc al vespre, o sigui, això que la gent diu bona tarda és un castellanisme bastant recent, eh? Dels anys 50 i 60 cap aquí, sempre en català tradicionalment, com en altres llengües, sempre s'ha dit bon dia tot el dia, al vespre, bon vespre, i bona nit quan un ja se'n va a dormir, però bona nit és el moment d'anar a dormir, eh? Allò que la gent arriba a les 8 del vespre, bona nit, diu, home, no, a les 8 del vespre, doncs, o a les 9, que ara no es diu bona nit. I ara la samfaina, a veure, la samfaina, que hi hagi també dialectes i gent que digui samfaina amb vena, bé, pot ser, que es digui, però en principi, per una qüestió fonètica, a veure, com ho explico això, per fer-ho fàcil i sense tenir aquí una pissarra que puguem veure... La F, per dir-ho així, la F, aquest so que es diu un so fricatiu, perquè fa una fricció a la boca, fem una fricció, el fem amb els llavis i amb les dents. És un so que en diem labiodental, perquè fem servir els llavis i les dents. Sí? Fins aquí bé. Llavors, què passa? Que abans de la F hi tenim un so nasal. Sí? El so nasal seria, dit així col·loquialment, una M o una N. Però què passa? Que quan aquesta N toca... amb una F, aquesta N es converteix en M a l'hora de pronunciar. i la gent diu Samfaina, i s'escriu Samfaina, però també és una qüestió fonètica, eh? Igual que abans hem vist que dues N seguides es feien nosa amb el bona nit i hi havia gent que diu bona nit, que és correcte dir-ho, eh? En català parlat oral és correcte dir bona nit, doncs en aquest cas, si aquelles dues N es feien nosa i una passava R, en aquest cas, una N amb una F fa que la N es canvi a M a l'hora de pronunciar, doncs perquè aquesta F fa que la M sigui... perquè és més fàcil.
D'acord.
Per entendre's, per la boca és més fàcil.
David, no sé si moltíssimes gràcies per aquesta lliçó.
A vosaltres.
I una abraçada.
Igualment. I ens... enhorabona pel bueno, programa. Adéu,
igualment. Adéu. Ens imaginem, Maura, anem al segle XI. Com deurien dir a la nit, bona nit, no? Com devia ser el bon nit? Bona nit. No ho sé, eh? Aquesta és una cançó de trobadors que va molt bé, il·lustra la conversa que volem fer al voltant d'una novel·la històrica que discorre entre l'actualitat i el segle XI. El seu títol és Terra Magra. El seu autor, Gerard López Fageda, periodista d'aquesta casa i escriptor, actualment forma part de l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio. Gerard, bona nit i benvingut.
Bona nit.
Història i paisatge, eh? Dos interessos que comparteixes amb la protagonista d'una part de la novel·la, no? La que s'esdevé en el temps actual.
Sí, el paisatge en concret és una mica el lligam entre... Hi ha altres lligams, eh? Però un d'inicial és el que lliga, diguem, l'actualitat del 21, del segle XXI, amb mil anys enrere, i sobretot és el paisatge d'un racó d'aquest país nostre, que és Llaés, que això és el Ripollès. Llaés és una zona del Prepirineu, és terme de Ripoll, és una zona a uns mil i escaig metres d'alçada, és una típica zona molt boscosa, que ara hi arribes, evidentment, amb cotxe i pots arribar, i no és un nucli, no és un poble, diguem, amb moltes cases, sinó que és un nucli disseminat al mig de la muntanya. I és un lloc que té, per mi, molta màgia, per aquesta solitud que té, perquè veus els masos que estan aïllats els uns dels altres i et preguntes com era això fa anys enrere, no? D'aquests llocs que penses aquí el temps... s'ha aturat, no es mou, li costa molt de moure's, no? És un lloc on les hores tenen 90 minuts, no? Que dius, calent que va tot. Uh-huh. I allà hi ha un lloc molt especial, molt concret, que és el Panteó dels Carlins de Llaés, que allà amaga una història, que s'explica una mica a la novel·la, i això és una mica el que em fa lligar passat i present, en certa manera.
I t'has de documentar, t'imagino, no?
Doncs sí, m'he hagut de documentar en l'època carlina, per aquest panteó que... els personatges de l'actualitat el van a descobrir una miqueta, però sobretot, m'he hagut de documentar en el que passava fa mil anys. I, sobretot, més que el que passava, que també, documentar-me de com estàvem aquí fa mil anys, el comtat d'Osona, sobretot, també part del que ara és el Ripollès, Besalú, i intentar entrar, diguem, en la mentalitat i la manera de ser de fa mil anys, que això, per mi, és una cosa totalment impossible de fer. De fet, no ho he aconseguit ni de tros, però en el sentit que crec que ningú pot aconseguir. Eh? Ara és molt fàcil explicar com és, no ho sé, la Girona al segle XXI. Només cal passejar per Girona, ja ho veus, no? Què tenim avui en dia? Tenim carreteres asfaltades, tenim voreres, tenim una cosa que se'n diuen papereres, hi ha cotxes, hi ha... En fi, només cal obrir els ulls. Però, clar, recular al segle XI, com la gent viatjava, per exemple, no? Anaven a peu, sí, o anaven amb mula, o cavall molt pocs, però realment, i quan hi anaven, anaven ràpid, anaven lents, anaven a pas de persones, els camins estaven en bon estat, no. Si volies explicar una història que era, per exemple, una caminada entre Vic i Sant Quirze de Besora, existia alguna via que realment fa mil anys es feia servir? Descobreixes que sí, que hi eren, no? Però travessar el riu Ter, com es travessava el riu Ter? Què hi havia fa mil anys per travessar el riu Ter, per exemple, a Sant Quirze de Besora, que és un dels llocs de la història? Clar, tot això demana molta documentació, però sobretot també demana, per altra banda, intentar imaginar-te com la gent pensava i vivia fa mil anys. Això és la part més complicada.
I quin és el missatge del llibre?
El missatge del llibre, una mica, el que pretén és mostrar-nos com, malgrat el pas del temps, hi han connexions que, no, que es mantenen, no? I una part d'aquestes connexions... te les porta la terra, el paisatge i els llocs, no? Per això, aquest lloc que t'he dit de bon principi, Llaés, on el temps no es mou, on tu camines per allà, mires les muntanyes del nostre Pirineu i Prepirineu, una darrere l'altra, i veus aquelles muntanyes que agafen aquell toble bosc, que és molt típic d'aquí, i et preguntes, fa mil anys, algun protagonista de la història i també d'aquella època es passejava per aquí i també veia aquelles muntanyes blaves, no? Per exemple, o algú ha caminat per aquí també, o algú ha passejat per aquest bosc i li ha vingut aquella olor de, no sé, d'un tronc esqueixat que notes ara, i segurament fa mil anys algú també passejava per aquí i ho notava, no? I, evidentment, una història, una trama que hi ha darrere de tot plegat que és més complexa.
Què t'agradaria que experimentés el lector o lectora?
Doncs una mica, jo crec que, a banda de la trama, de la història que hi ha, descobrir una mica la història. Qüestions clau de la nostra història que, evidentment, es van desgranant en aquest llibre a partir del que és el context, no? El context de la història dels carlins, del que va passar allà és fa 150 anys, concretament, que va ser una animalada, allà va haver-hi una matança molt, molt gran, i també, reculant al segle XI, imaginar-nos una mica com era la vida dels protagonistes de la història i del que va passar de veritat en alguns aspectes fa mil anys, per exemple, a Vic o en altres punts també del nostre país, no? Per exemple, el paper d'algunes dones que tenien una rellevància molt important. La novel·la comença amb un primer capítol a Sant Joan de les Abadeses, perquè una de les protagonistes, de fet, la protagonista del segle XI...
Que té un nom molt original.
Es diu Argesinda.
Argesinda.
I neix a Llaés, no?
Li devien dir Argesi?
No sé quina època exactament. Et puc dir que el nom tal qual...
Zinda,
segurament. Doncs la Zinda, per exemple, què passa? Ingressa a Sant Joan, al monestir de Sant Joan de les Abadeses. Què va passar, de veritat, aleshores, el 2017, i surt la novel·la, això, que les Abadeses de Sant Joan van ser expulsades totes. L'any 2017 el papa les va fer fora totes, perquè considerava que allò era un prostíbul. Allò era un lloc on passava
degeneració,
les monges tenien fills que després mataven, es cometia parricidi, i les va expulsar. Això va passar, de veritat, l'any 2017, no? I la que va quedar més tocada de totes era l'abadessa, d'aleshores, Ingilberga, que...
Com?
Es deia Ingilberga, aquesta era l'abadessa d'aleshores de les sis que ha tingut.
Li devien dir Ingi.
Ingi. Doncs la Ingi era l'última de les sis que va tenir el Sant Joan de les Abadeses. I aquesta, doncs, va ser, en certa manera, no diria traïda, però sí que qui va fer mans i mànigues perquè la fessin fora va ser un germanastre seu, per exemple, no? Un altre protagonista important que surt a la novel·la és la comtessa Ermessenda. Aquesta no cal presentar
la
massa.
Carcassona.
La de Carcassona, que en l'època en què surt la novel·la, ja és molt gran, té 80 anys, i va passar de veritat que ja amb aquesta edat es va retirar a Sant Quirze de Besora, que és un dels elements clau que surt a la novel·la. I es va retirar havent governat durant gairebé tota la seva vida, ja fos perquè era la dona del comte, perquè després era la mare del comte, que encara era massa petit, i per tant havia de fer de comtessa regent, o també amb el seu net, no? I va decidir a última hora retirar-se, anar a morir, que és on va acabar morint de veritat, a Sant Quirze de Besora, no? I bé, de personatges històrics i dones històriques que tenen un pes rellevant, n'apareixen més en aquella època i en aquest llibre.
A quin perfil de lector imagines que pot agradar?
Jo crec que a qualsevol persona que li agradi la història, per poc que li agradi, jo crec que aquest llibre li pot funcionar molt bé, perquè te les va engaltant, saps què vull dir? Hi ha una trama, una història, que enllaça el segle XXI amb el segle XI, però constantment van passant coses i es va explicar en un entorn de forma, diguem, intento que sigui...
Àgil.
En què vas descobrint com es vivia, què passava, què hi havia fa mil anys en aquest nostre país.
I imagino que t'ho has passat allò més bé.
Sí, documentant-me molt, escrivint-ho també, i un cop repassat també. I t'adones que et mires el llibre i dius, mira, això seria un bon llibre de text en el sentit de que als instituts podria servir com a llibre, diguem, de lectura, com a llibre també de català per veure diferents registres, no? Perquè escrius el català del segle XXI d'una manera i intentes agafar un llenguatge, diguem, més oficial o, diguem-ne, més seriós pel segle XI i, a més també perquè aboques dos moments històrics, a triar, a escollir, el dels carlins de fa 150 anys, la Tercera Guerra Carlina, o bé l'època dels comtes de fa mil anys.
Preneu nota. Terra Magra, de l'editorial Més Llibres. L'autor és Gerard López Fageda, periodista i director del programa de Sortides per Catalunya, No Cal Anar a Suïssa. I com a escriptor, ara fa dos anys que en vam parlar al programa, va publicar l'assaig Treu la Galleda. El català s'enfonsa, però tu el pots salvar. Està funcionant molt bé, que sí?
Més que la llengua, em sembla. Que se'ns enfonsa una miqueta.
Estàs amoïnat, no, per això?
Sí, no pas més que fa dos anys, eh? Veus alguns aspectes que penses que bé, ens estem posant les piles, però hi ha una corrent de fons que no canvia. i quina és, bàsicament, aquesta cosa que tenim tots interioritzada
de canviar
la llengua, la primera de canvi, que no ens n'adonem. Això ens ho han ben, ens ho han ben endinyat, si em permets l'expressió,
sí,
no catalana.
Sí. Doncs, Gerard, algun missatge pels savis ignorants? No canvieu de llengua.
Això mateix, no canvieu de llengua i que continuem sent tots una colla d'ignorants.
Gràcies i bona nit i per molts anys.
Gràcies.